RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
Bona tarda, són les 8. La Generalitat demanarà una reunió urgent amb el Ministeri de Transports per posar fi a les incidències de Rodalies. La consellera de Territori, Esther Capella, ha denunciat la desatenció sistemàtica de la xarxa per part del govern espanyol i ha tornat a reclamar el traspàs de les competències.
Anuncio que demanarem de forma urgent una reunió a la ministra de Transports i Agenda Urbana perquè, evidentment, aquesta situació no pot continuar. Ja no val dir que són problemes puntuals. Reitero, de 24 dies del mes d'agost, 23 amb incidències greus. No pot ser que encara que estiguin en funcions no diguin absolutament res respecte al que passe.
Tot plegat després que avui s'hagin tornat a repetir afectacions a 5 línies de Rodalies al matí i a 2 línies més a la tarda. Mentrestant, el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha posat en dubte que Rodalies funcioni millor si el gestiona la Generalitat. El dirigent dels Populars de Catalunya ha contestat a Pere Aragonès que aquest matí ha criticat les incidències constants. Fernández diu que podria entendre un traspàs de Rodalies si algú el convencés que això en milloraria el servei. En aquest sentit, ha posat en qüestió que la gestió recaigui en mans, ha dit, dels que no saben ni organitzar unes oposicions. Creixen els treballadors que necessiten més d'una feina per arribar a final de mes per culpa de la inflació. De fet, un de cada sis reconeix ser pluriocupat o haver-ho estat durant l'últim any. És un 21% més que abans de la pandèmia i tenen un perfil clar tant a Catalunya com a l'Estat. Són joves d'entre 16 i 34 anys amb un sou que va dels 1.000 als 1.500 euros com a molt. La immensa majoria declaren tenir més d'una feina per necessitat perquè amb una sola nòmina no els arriba per cobrir les despeses del dia a dia, mentre que un grup més reduït diu que ho fa per tenir un ingrés extra. Ho recull un estudi d'Infojobs. A Ripoll, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ha decidit deixar d'organitzar concerts al poble per les polítiques del govern xenòfob de Sílvia Obriols. Segons el Nació Digital, la direcció del festival ho ha comunicat a l'Ajuntament aquesta mateixa setmana. Asseguren que el festival està compromès amb la justícia social, la integració i el respecte als drets humans i creuen que la seva filosofia i valors són incompatibles amb el partit d'extrema dreta d'Obriols. D'aquesta manera es posarà punt final a una relació de gairebé 10 anys. I a Barcelona, els Mossos han detingut 6 homes d'entre 19 i 45 anys pel robatori de 3 cadenes d'or. Ha sigut aquesta matinada a 3 punts diferents de la ciutat. La policia els ha detingut per robatori amb violència i intimidació i tots ells ja tenien antecedents per delictes similars. I ara els esports, amb Dani Aguilar.
En marxa el trofeu Joan Gamper femení entre el Barça i la Juventus. Primers instants de la segona meitat, de moment amb victòria contundent blaugrana. Estadi Johan Cruyff, Quim Salvador.
Tan contundent com el 4-0 que hi ha al marcador, amb gols de Graham Hansen, Lenzini en pròpia porta, Bruna Vilamala i Vicky López. Partit plàcid pel femení blaugrana, malgrat haver-hi encara les absències d'11 jugadores que no han tornat del Mundial, però que està sent molt superior a la Juventus. Minut 3 ara de la segona part, Barça 4, Juventus 0.
Això, el femení, el masculí, alarma amb Pedri. El canari s'ha lesionat del recte anterior de la cuixa dreta i s'estarà aproximadament entre 6 i 8 setmanes de baixa. Segons ha pogut saber RAC1, l'objectiu del Barça és que arribi en plenes condicions al clàssic de l'últim cap de setmana d'octubre. I tot això quan som a poques hores de la importantíssima assemblea extraordinària de la Federació Espanyola de Futbol. Lluís Rubiales, el seu president, estaria de fet valorant la possibilitat de dimitir després que la FIFA li hagi obert un expedient disciplinari. Si considera que ha violat l'article 13 del seu codi disciplinari, podria inhabilitar-lo.
I el temps. A aquesta hora la calor continua sent molt intensa a tot el país, però especialment a Ponent i a la Vall de l'Ebre, amb molts termòmetres al voltant dels 37 graus. Aquesta nit tornarà a ser de mal dormir i demà serà l'últim dia d'aquesta onada de calor, tot i que la temperatura ja no s'enfilarà tant i costarà més arribar als 40 graus. La nit de dissabte a diumenge, un front de tempestes fortes s'emportarà aquest ambient sufocant i diumenge fins i tot farà fresca a moltes comarques.
Somnies passals com mai, sintònics de RAC1, apartaments Hawaii.
aquesta és la música que ens anuncia que arriba la Laura García als apartaments Hawaii. Laura, què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
La Laura de Book Life, que sempre ens fa aquesta sessió de biblioteràpia. Agafem un tema, podríem dir, universal, i el canalitzem a través de la lectura. I a mi m'agradaria explicar-vos, que això no ho hem dit, la Laura sempre ens fa una llista de recomanacions de llibres. Però el que no sap molta gent és que els porta aquí físicament i pobra bé carregada. Sí, sí. De fet, si els pots deixar damunt de la taula, escoltarem com sonen.
A veure com sona.
Això.
Déu-n'hi-do.
Però quants quilos pots portar aquí de llibres?
No ho sé, però...
Déu com a mínim.
La meva esquena dona fe, perquè m'haig de comprar un carret d'aquells, saps? Un carret d'aquells per venir amb els llibres, perquè...
D'aquells de biblioteca.
De biblioteca.
Ui, m'encanten aquells carritos.
Sí? Sí, doncs, home, però anar pel carrer no són gaire pràctics,
no,
eh? Potser haurien de ser un d'aquells més tot terreny,
però,
eh?
Però, ostres, sempre em fascinen.
Sí,
em venen més ganes de xafardejar una mica. Ui, què tens aquí?
Una miqueta com els carrets aquells dels postres, no?
Sí?
Del restaurants, tenen una mica de semblança,
sí,
no?
Sí, és una mica... Aviam què em pots portar. Aviam,
exacte,
deixa'm triar.
Exacte, ens encanta.
O els carritos de les biblioteques.
De les biblioteques.
Des d'aquí, una salutació a tota la gent que treballa en biblioteques.
Correcte.
O si esteu també estudiant o el que sigui, doncs una abraçada des d'aquí, que també...
Fan una feina fantàstica.
És excepcional la feina que fan des de les biblioteques. A més, com amenitzen també tot el barri, com cohesionen tot el...
Fan una
la gent
feina.
Que viu a prop de la biblioteca. O sigui, sí, que des d'aquí... Una abraçada. Dit això, el que fem cada setmana amb la Laura és escoltar un oient que ens proposa, a través de la seva experiència, el tema d'avui.
A mi m'agradaria que em recomanéssiu llibres que parlin sobre l'amistat. Ara ens anem fent grans i al final bona part del nostre temps el dediquem als fills i el dediquem a la feina. I probablement els amics queden en un segon terme i a vegades costa mantenir aquests lligams que quan érem més joves teníem. Llavors, si em podeu recomanar algun llibre en aquesta línia, us ho agrairia molt i inclús, doncs mira, per poder regalar-ho a algun amic. Moltes gràcies!
Com ho ha lligat al David de Mataró, eh? O sigui, que bon llibre sobre l'amistat i de retruc ja diu... Així també els puc regalar un amic?
Home,
vull dir, ja es veu que és un bon amic, aquest
clar
noi.
Clar que sí. Fixeu-vos. O sigui, què hi ha millor que regalar un llibre a un amic? És una cosa fantàstica, fabulosa. O sigui, jo crec que és un dels millors regals que podem fer. Quin tema més maco, per favor. En vam parlar amb l'Anna fa uns programes,
sí,
no? De
sí.
L'amistat. Recordo que va sortir el tema de l'amistat. Quina relació més fantàstica. Jo crec que els amics són gairebé més importants que l'amor, no? O sigui, quan tens bons amics d'aquells, no?, que t'acompanyen sempre, ets una persona més feliç, no? La teva vida està plena de llums, de matisos, també perquè els amics et diuen les veritats, els bons amics.
Els de veritat.
Para lo bueno y para lo malo, eh?
Sí,
per lo bo i per lo dolent, eh? I això està molt bé, eh? O sigui, això, que et facin posar-te al teu lloc és fantàstic.
A més, ens recalca una cosa que diu, home, amb la parella i els fills, de vegades, els amics aquests de tota la vida sempre els deixem una mica... Els hem de saber cuidar i saber trobar temps per ells, també.
És molt important. La vida ens porta per etapes, no? Quan som joves jo crec que l'amistat és la nostra prioritat, no? Quan estem a l'adolescència i quan passat també l'adolescència, els amics són el més important, no? La teva vida, per sobre de tota la resta de coses, no? Però et vas fent gran, entres en una altra etapa vital i passes a tenir altres prioritats, no? Si estàs en parella, evidentment, la teva parella, els teus fills, si tens fills, no? I els amics de veritat, per això, la selecció natural d'amics que li dic jo, no? es va escurçant, no? Quan ets jove en tens molts, però cada vegada, no? Es va fent selecció i te'n van quedant aquells 3 o 4 que diem sempre que no fallen mai, no? Són amics que poden passar per etapes, hi ha amics que arriben per quedar-se un temps i marxen, hi ha amics que hi són sempre, i després hi ha amics que tens per unes determinades coses i amics que tens per unes altres, no? És a dir, que d'amistats hi ha gairebé de tots els colors, però si tenim un amic o dos o tres o quatre, el que hem de fer, com dius Marc, és cuidar-lo. I no en sabem gens ni mica.
Home,
també t'ho dic.
Ja l'ha dit aquella de qui té un amic té un tresor.
Clar, però no els cuidem massa, eh? Nosaltres diem, no, sí, som molt bons amics nosaltres, però si jo començo a preguntar-te, i tu què fas pels teus amics, no? Jo et diré el que fan moltes... algunes amigues meves, que jo crec que és el que més valoro, no? Els amics poden estar dies sense, no?, sense saber d'ells, a tots ens passa, no?, perquè tenim una vida, però molt, no? Però de tant en tant reps un missatge, no? O tu envies un missatge de tant en tant. Què tal? Com estàs? Com va tot? i el que el dia et canvia. Recordeu el dia que parlam de l'optimisme?
Sí.
Sí, no? Doncs, ostres, que un amic, bon amic, no? De cop i volta t'aixequis al matí i tinguis un missatge d'ell o d'ella. Què tal, com estàs? Com va tot? Va tot bé? Com, no? Com ha anat aquest examen, la feina o el que sigui, no? I ja està, i res més,
és
no?
És important enviar-lo, aquest missatge, perquè clar, també ens passa que segur que ens en recordem dels nostres amics al llarg del dia en molts moments, però no els hi diem, no el transmetem, i llavors allò de dir, ai, mira, m'he recordat d'aquesta persona, li envio un missatge.
Mira, podeu aprofitar ara mateix que esteu escoltant això.
Fem aquest exercici, va.
Ara mateix. Si esteu pensant o teniu al cap aquella amica, amiga, que fa temps que no esteu en contacte, que potser per alguns serà 4 dies, ja serà molt,
sí,
o d'altres mesos, el que sigui, no us costa res ara agafar el mòbil i dir, ei, què tal, com va tot? Ara, he pensat en tu.
Correcte, perquè cuidar els amics és com llegir. Tothom diu, és que no tinc temps de llegir. No, això és mentida. Bueno, perdoneu-me, però oi que tenim temps de veure sèries, oi que tenim temps de fer moltes coses? Es tracta de les prioritats que establim a la vida, no? Si tu, per tu, llegir és una prioritat, llegiràs ni que siguin dues pàgines abans d'anar-te a dormir. Doncs si per tu els amics són una prioritat, faràs el que hem fet ara, no? Agafar el mòbil i dedicar-li 5 minuts o el que sigui, escriure-li un missatge. I és molt important perquè perquè ells ho reben, és una alegria. No us passa quan rebeu un missatge d'un bon amic preguntant,
home,
sense cap motiu, només preguntant com estàs?
O només quan veus el WhatsApp que t'ha escrit.
Exacte.
Sense saber ni el contingut, dius, sí, mira, tinc un missatge d'aquesta persona.
No? Sí, I perquè és el que parlàvem d'aquelles persones que ens aporten, no? D'aquestes persones que fan el nostre dia a dia millor. Els bons amics són aquestes persones. Avui porto llibres que també ens parlen de la bona amistat. Hem perdut una miqueta també aquesta brújula. Què són els bons amics? Com han de ser? Com ens hem de comportar? I quan els trobem, cuidar-los, perquè a vegades quan som petits estem aprenent com han de ser les bones relacions, però quan som més grans ja ho hauríem de tenir après, això, i a vegades no ho tenim après, A vegades ens portem decepcions molt grans quan som grans amb els amics.
Laura, com ha de ser una amistat per ser d'aquelles que val la pena lluitar-hi? Perquè a vegades hi ha amistats que més val anar-se allunyant.
Però primer de tot hem de saber si aquella amistat encara té recorregut o acabat, no? És a dir, aquesta amistat m'aportarà coses bones a la meva vida, aquesta amistat, aquesta relació, em farà feliç tenir aquesta persona al meu costat, em fa feliç, jo la faig feliç amb ella. Té sentit que mantenim aquesta relació? Ens fa millors, ens fa... Els bons amics ens fan millors, ens fan treure de nosaltres la millor versió, és així, ens fan, no? Ens fan ser nosaltres mateixos, ser estar contents, però després també els bons amics hi han de ser-hi en els moments difícils, això és fonamental, o sigui, perquè és molt fàcil estar amb algú quan les coses li van bé, no? Quan està feliç, quan, no? Els casaments, no? És molt fàcil, però en els moments difícils es nota quan són bons amics, no? Aquell amic que no li costa gens fer quilòmetres o que a les 3 de la matí si ha de venir t'ajuda, no? Quan parlàvem de separació, no? O les seves portes sempre estan obertes, no?
O has de fer una mudança. Això és un termòmetre molt important.
Molt gran d'amistat.
Molt important per una amistat.
Superimportant, superimportant.
Jo crec que ja és la prova definitiva.
Sí. I després també...
Mudança o pinta el pis? Jo crec que és aquí on...
Sí, jo crec que més mudança,
Sí, no?
Jo crec més mudança.
I sense ascensor encara més,
Sí, jo crec que més mudança, no? I...
Ho has dit amb una veu de que t'ha passat.
Amb coneixement de causa, evidentment.
I després... Els bons amics són aquells que et saben escoltar. I això ho dic perquè no és gens fàcil de trobar, no? A vegades estem acostumats a parlar nosaltres, no? Expliquem la nostra vida als amics i a vegades se'ns acaba el temps i no m'ha escoltat a l'altre, no? Hem de saber escoltar. A vegades no tenim consells per tot ni sabem de tota la vida, però és que a vegades no fa falta tampoc, no? A vegades un amic és aquell que està allà, t'escolta, no? Tu li has explicat el teu problema i te'n vas a casa pensant, ostres, em sento una mica millor. I hem de practicar el bon escoltar, no? Hem de practicar l'estar present per l'altre, no? El que estigui amb tu i no estiguis pensant en una altra cosa, no? I això els amics, els bons amics ho fan molt, això, no? Saben escoltar-te. A vegades no tenen un consell perquè a vegades és difícil aconsellar-te. Simplement estan allà i t'acompanyen, no? I estan en aquell moment. I... És a dir, els amics fan totes aquestes coses, però de vegades també els amics hem d'entendre que, bueno, que aquesta relació s'ha acabat perquè els teus... no perquè t'hagis barallat ni perquè hagi passat res, simplement perquè les teves vides van per camins diferents, no?
També creixem, els interessos són diferents, no?
Clar, o te'n vas a viure en un altre lloc, o tens tens una altra vida, no?, que fins ara no tenies, i no passa res, t'has de quedar amb lo positiu. I la vida a vegades provoca retrobaments, també, no? Uh-huh. Passen els anys i et tornes a retrobar amb aquells amics que tenies d'infantesa o amb aquells amics, i la relació mai tornarà a ser la mateixa, però sí que guardes un bon record, no?
Tens... I que de vegades també suposo que passa per etapes l'amistat, com pot passar una...
Correcte.
Una relació amorosa de, doncs, a vegades deixar més espai, a vegades és més intensa, a vegades, no?
Sí, i això és
molt... Saber llegir aquests moments.
És molt important, també, perquè no hem de ser egoistes amb l'amistat, igual que no ho hem de ser amb l'amor, tampoc, no? Hem de, bueno, detectar, no?, el que l'altre li està passant, no?, donar-li espai si li fa falta, donar-li més amor si li fa falta, no? més estar al seu costat, no? I també fluir, no? Si en aquest moment, doncs, ell no té ganes de veure't tant, doncs no passa res. A vegades veure's massa també, no? En algun tipus de relació és contraproduent, no? Uh-huh. T'has de veure de tant en tant, compartir, tens més ganes de veure, tens més coses per les que parlar, i ja està. Vull dir, molt important això que dius, detectar, no?, les diferents etapes de l'amistat, però també les diferents amistats, no? Hi ha amistats que volen una cosa i hi ha amistats que volen una altra, no?
Hi ha amics que aniries a ajudar-los a fer una mudança a qualsevol
hora,
però potser no t'aniries de vacances amb aquella persona.
Correcte. És que anar-se'n de vacances també és un termòmetre molt important. Aquest subratlla'l, eh?
Mudança i vacances.
I vacances, eh? Perquè, clar, anar-se'n de vacances no hi pots anar amb tothom, eh? Això és un meló per obrir també molt important, eh? Perquè, clar, anar-se'n de vacances significa conviure, clar, no?, amb aquesta persona i posar-se d'acord.
I
no?
És allà quan les manietes també surten.
Clar.
T'has de mossegar més la llengua. Clar, és que són... Passen cosetes, també.
Passen cosetes. Però, bueno, si la bona voluntat... És com amb l'amor. Si el fons és bo i la bona voluntat és bona, aquestes coses se van superant poquet a poquet. No passa res. Clar. Tots tenim històries i tots tenim manies, no?
I ja, responent-li la pregunta al David que ens proposava amb aquesta nota de veu, llibres que parlin de l'amistat. Hi ha molta literatura que parli aquest tema?
Moltíssima i fantàstica.
Sí?
O sigui, molta. I hi ha grans amics a la història de la literatura, amics d'aquells, no?, per sempre o durant de molt de temps, no? I és bonic, això, perquè... Tenir amics és una de les coses que més ens puja l'autoestima. Igual que l'amor, no? Tenir una bona relació de parella, que ens estimin, ens puja molt l'autoestima. Tenir bons amics, també. Perquè l'amor i l'amistat són dues relacions que, si són sinceres, si són d'aquelles bones, et fan sentir molt bé, perquè aquella persona està amb tu pel que ets, no? Per com ets, i perquè li aportes a la seva vida. I això vol dir que, ostres, que està molt bé, que estàs molt bé, tu, no? Perquè hi ha gent que vol estar amb tu, que vol compartir el seu temps amb tu, i vol dir que alguna cosa fas bé i ets positiu, no? Per tant, puja l'autoestima a tope.
Et sembla si repassem aquests títols literaris, que a més hem comprovat abans que els has portat físicament, no?
Sí,
si pots
sí,
tornar
sí, sí.
a deixar caure aquesta pila... Sí, tant!
T'ha agradat això,
mira,
eh?
Mira, és que portes...
Toma, a veure si ens carregarem la taula o alguna cosa,
no,
eh?
No, que és una... Aquí els, els apartaments tenim bon mobiliari.
Ja, però és que hi ha un volum de llibres.
Tens ja preparat el primer títol que ens recomanaràs?
Sí, el tinc preparat.
Sí, doncs no el diguis ara.
Vale, d'acord.
Saps quan el diràs?
Després.
Després de la publicitat. RAC1.
Xavier Trias, bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost, és Leo. Vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs deixa'm.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu, de 9 a 2, Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
A la meva carrera han passat moltíssimes coses surrealistes, però el primer clic, el que comença tot, va ser amb vosaltres.
Ahora mismo estoy en la azotea de mi casa, sí, viendo cómo se está quemando todavía una parte del valle de Güímar.
Hay que ser muy tonto para engañarse, autoengañarse uno mismo con las encuestas. Las encuestas se han convertido en parte de la estrategia electoral de confrontación.
¿Pot haver-hi sí d'Esquerra Republicana a la investidura de Pedro Sánchez sense llei d'amnistia?
No, perquè és una línia vermella.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 7 a 12, al món a RAC1, amb Sergi Embúdio. RAC1. Tots som 1. Així sona l'estiu RAC1.
És estiuet, ja està sonant la tieta, ben en vacances,
tanquis a sota el sol. És estiuet, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Des d'Apartaments Hawaii els informem que s'ha perdut un nen. Respon al nom de Marc Bala. Repetim, Marc Bala. El poden passar a recollir per la recepció. Gràcies.
Espero que seguiu aquí amb nosaltres als Apartaments Hawaii, que ens visita avui la Laura García de Book Life. I avui tenim un tamarro que m'encanta, que és el de l'amistat, gràcies al David que ens ha enviat aquesta nota de veu, que ens demanava això, recomanacions literàries sobre l'amistat. I ja ens has avançat que hi ha una pila de novel·les i que la literatura, aquest tema, sempre el té una mica present.
Sí, i tant. Les relacions d'amistat són presents en molts llibres. Avui us he fet una petita selecció, però de nou us animo a remenar les biblioteques perquè n'hi ha moltíssims. Vull començar amb una autora que a mi m'agrada moltíssim i de pas li faig un petit homenatge, que és la Maria Barbal. Té novel·les molt més enllà de Pedra de Tartera, vull dir, repasseu la seva biografia perquè en trobareu un munt. I avui us porto una de les seves recents novel·les, que es diu L'amic escocès, que és una novel·la fantàstica sobre dos amics, el George i el Benet, un d'ells català, del Pallars, i l'altre anglès, que es troben en un moment molt difícil de la seva vida. Sovint les amistats importants, aquelles que seran remarcables en la nostra vida, es forgen en els moments difícils. Què vull dir? Que quan tu estàs passant un moment complicat a la vida, trobes una persona un per atzar o perquè et trobes en un moment, en un lloc que no esperaves, és molt fàcil que aquella persona perduri per sempre, perquè les amistats forjades en l'adversitat són amistats que tenen més números d'aguantar. I això és el que els li passa al Benet i al George. Es troben quan estan passant uns dies en un hospital durant la Guerra Civil. El George ha vingut a fer de reforç dels soldats del bàndol republicà i el Benet s'ha quedat sort d'una orella per una explosió i s'està recuperant en un hospital de campanya. I el George també té diferents ferides. I són dos companys de llit. Es coneixen, estan en una situació de vulnerabilitat. A més, el Benet no hi sent i el George no entén gaire perquè és d'un altre país. I es forja una amistat molt profunda en aquestes circumstàncies. Fixeu-vos, unes circumstàncies molt difícils, no? No poden parlar, la comunicació no és fluida, però entre ells es genera una complicitat molt gran i quan aquest temps s'acaba, el Benet li fa un dibuix en el George perquè se l'emporti i el recordi. Passaran els anys, veureu com els dos viuen la vida, els hi passen moltes coses, però sempre se'n recorden l'un de l'altre, no? Sempre hi ha un moment de pensament al llarg del mes cap al George i cap al Benet. L'amistat els va marcar tant que el record d'aquesta amistat els ha acompanyat sempre. Tant és així que quan són grans, el George busca el Benet. Vol recuperar aquesta amistat. Passen 30, 40 anys, però això ha perdurat per sempre més dins seu i amb aquest dibuix, no? Perquè és una amistat que va marcar un abans i un després a la seva vida, no? Va conèixer una persona per les circumstàncies, per tot, que el va acompanyar d'aquesta manera tan potent en aquest moment que ella estava vivint. Van compartir ideals, pensaments, que no només es va limitar aquell temps que van passar junts, sinó que, fixeu-vos, és el record d'aquesta amistat s'ha anat allargant amb els anys, no? Es tornarà a trobar.
Haureu de llegir L'amic escocès.
L'amic escocès
de Maria Barba.
Això mateix. Un altre llibre fantàstic de la Laia Aguilar, Pluja d'estels.
Apuntem, Pluja d'estels.
Un títol preciós. Sou avasats a mirar la Pluja d'estels de la tardor, de finals d'agost?
A mi m'encanta.
A mi també. Jo sóc molt fan. És molt poètic i molt literari.
A mi sempre se'm passa.
I la veritat és que a vegades hem quedat amb els amics.
Clar.
Per anar a un lloc al meu poble que hi ha poca llum.
Sí.
I
doncs mira.
Podria ser una novel·la d'això.
Correcte, perquè és el que passa en aquesta història.
Ja se t'han avançat.
T'han pres el tema. La Laia Aguilar ens explica la història precisament de cinc amics que tenen la tradició cada any d'anar a una petita casa que té un d'ells a l'Empordà a veure la Pluja d'estels. Però en una d'aquestes ocasions...
T'he de dir, perdona que et talli, que ara un amic en casa a l'Empordà m'aniria molt bé, eh?
Ai, a mi també.
A mi, ara mateix,
clar, a mi
m'aniria
també.
Bé.
A tots ens aniria bé, això. Bueno, els que no el tinguin, clar, perquè clar, igual ja el tenen no va falta. Doncs aquest el tenen. Però, a vegades, l'amistat té un preu, eh? I en aquesta nit passa una cosa horrible que no us desvetllaré. I clar, aquesta cosa horrible marca un abans o després, perquè ja deixen de veure's, deixen de trobar-se per la pluja d'estels.
Ai, quin misteri, ara no sé què passa.
No puc dir, no el puc dir. Passen 5 anys i de cop i volta el Nil truca a una de les protagonistes, a la Paula, i li diu: hem decidit aquest any que reprendrem aquestes trobades. Hem de deixar enrere el passat i recuperar la relació. És una bona idea? Sempre és una bona idea recuperar les relacions d'amistat?
Diuen que no s'ha de tornar al lloc on va ser feliç, perquè pot ser que no hi quedi res d'allò.
Doncs aquestes són les preguntes que es formula la Laia Aguilar. Sempre es poden recuperar les relacions d'amistat o hi ha relacions que són irrecuperables? Totes aquestes preguntes són les que la Laia Aguilar ens formula en aquesta novel·la. És una novel·la on el dolor hi és present, perquè ha passat un succés tràgic, però on també el dolor és vist de diferents maneres depenent del protagonista que ens l'expliqui, no? Les diferents versions d'un mateix fet, no? En aquest cas són 5 amics, per tant hi ha 5 versions. Hi ha amics que estan disposats a tancar el tema i tirar endavant, i hi ha d'altres que veureu que no, que al principi van però després no estan disposats, no? És un llibre molt interessant per veure el funcionament humà, no? Com funciona. És un llibre d'aquells, dels que us parlava en les primeres seccions, que és com un petit teatre, no? Tu vas veient els personatges que van entrant a la casa de l'Empordà i ja vas sabent per on van, no? Ja vas sabent per on anirà la història, què faran, quin paper tindran, què ens faran preguntar-nos. És un llibre molt teatral i jo crec que serveix molt bé per entendre això, no? Que a vegades les amistats no són per sempre.
I que en grups d'amics els rols sempre s'acaben com repetint en diferents grups d'amics, no?
I
que,
tant,
que segurament ens sentirem identificats en com es relacionen entre ells, no?
Sí, perquè a vegades aquests conflictes que succeeixen passen perquè tu sempre has de fer el mateix, perquè sempre has format part d'aquest rol, o sempre se t'ha dit que ets d'aquesta manera, i quan decideixes canviar-lo, els altres no ho accepten, no? I aleshores, a vegades són posicions de poder, no?, també, quan tu deixes de ser el que sempre diu que sí a tot i decideixes que aquell dia potser s'ha de fer el que tu dius, no? És a dir, que és molt interessant aquesta novel·la perquè veurem i trobarem el nostre alter ego, segur. D'alguna manera, en tots aquests 5 personatges trobarem el nostre alter ego.
Pluja d'estels, de Laia Aguilar.
Arribem a L'amiga genial, d'Elena Ferrante, una trilogia fabulosa.
Espera, que ho he d'apuntar, eh? L'amiga genial d'Elena Ferrante.
Que fa poquet van fer la sèrie per TV3, que també és meravellosa, però com a llibre no hi ha res, us el recomano. Són 3 llibres, així que sonarien així, també, si els tiréssim dalt a baix. Són gruixuts. És una història fantàstica de dues amigues que les acompanyem des de que són petites fins que es fan grans. Dues amigues que viuen en un barri pobre de Nàpols, amb unes famílies bastant pobres, i és la relació d'aquestes dues amigues. Una d'elles completament diferents. Sovint tenim amics que no s'assemblen res a nosaltres, que busquem una mica el complement, no? També podríem analitzar per què tenim aquest amic i no un altre, què busquem amb aquesta amistat, no? Doncs en aquest llibre passa tot això. És la història de la Lila i la Lenú. La Lenú és com la nena bona, no?, que sempre fa cas, no?, que estudia molt, que mai se surt de la norma, no?, que sempre intenta fer-ho tot bé. I després està la Lila, que té aquest esperit rebel, no?, aquest esperit de revolta, aquest esperit tan bo, perquè sense gent com la Lila les coses no haguessin canviat. Però en una època i en un lloc com el Nàpols dels anys 50 és molt difícil que una persona com la Lila pugui desplegar el seu encant i les seves ales, no? I veurem la història d'aquestes dues nenes que es van fent grans, el seu contacte amb l'amor, amb la violència, amb els diners, no? I com aquesta relació entre elles va mutant, no? Va canviant amb el temps, no? Veurem, a més, un retrat perfecte de com són les relacions entre amigues, no? Després veurem entre amics, no? És una radiografia perfecta, no?, de la petita enveja, però de l'estimació, de voler ser com ella, de menystenir-te tu perquè la Lila és millor, i a l'inversa, no? Aquestes coses que ens passen amb els amics, sovint, però darrere hi ha una estimació, no?, i com et salven la vida, també ho veurem en aquesta novel·la, no?, com a les amigues de veritat, com la Lila i la Lenú, en els moments difícils et salven la vida, no? És a dir, és un llibre fabulós, i crec que, a més, és un llibre que els nois també, perquè va a dues amigues, però els nois l'haurien de llegir per entendre molt bé com funciona el mecanisme de les amistats tant en un sentit com en l'altre. Vosaltres ja el coneixeu el vostre, doncs el sentit invers, no? Perquè hi ha petites coses que canvien, no?
Què canvia en una relació d'amistat?
Bueno, jo us podria preguntar si teniu, si és molt diferent els amics que teniu, l'amistat que teniu amb nois de l'amistat que teniu amb noies, per exemple, no? Si és molt diferent, si trobeu diferències entre l'amistat que teniu amb, en el teu cas amb nois,
sí,
de l'amistat que teniu...
Algunes diferències.
Algunes
sí,
diferències, clar. En el cas de l'Anna també seria
així,
no?
Sí, absolutament.
Sí, doncs aquí estan les diferències. És a dir, les diferències que podem tenir si l'Anna i jo fóssim amigues, les coses que compartim, com ens comportem ella i jo, són diferents de la que pugui tenir jo amb tu o de la que tu puguis tenir amb un noi. I en aquest llibre es veu molt bé perquè també hi ha nois que són amics. No? Hi ha nois que són amics entre ells i hi ha nois que són amics entre noies, no? I es veu molt bé aquesta diferència. Són totes molt bones, diferents, simplement, no? I en la diferència està la bellesa, no? Està el matís, no? I està la grandesa d'aquesta gran amistat.
I també de veure altres tipus d'amistat que podries tenir i que potser no t'has plantejat que les podries
tenir. Correcte. I també veure que si ets una mica pacient i tolerant, si acceptes la diferència i acceptes que la gent és diferent a tu i que pensa diferent, moltes amistats es mantindrien més enllà del temps, no? A vegades amb els amics val la pena ser tolerants. A vegades no tots pensem el mateix, ni a tots ens agrada el mateix equip de futbol, ni a tots ens agraden les mateixes coses, però val la pena...
Seria molt avorrit,
clar,
també, no?
Val la pena mantenir l'amistat més enllà de tot això, no? Perquè hi ha un sentiment que és més gran, no? I l'amiga genial demostra això. Elles no s'assemblen, no tenen moltes coses en comú, però per elles és més important l'amistat que totes aquestes coses, no?
Ara comentaves que aquest llibre tractava l'amistat entre dues noies. Has deixat caure que no com una altra novel·la?
Correcte.
Si et sembla, tanquem les recomanacions
sí,
d'avui, que
sí.
Us recordem que a Twitter de RAC1 doncs, tindreu tota la llista completa,
sí.
Però per tancar les recomanacions per fer-li a aquesta persona que avui ens enviava aquesta nota d'àudio, el darrer llibre d'avui sobre l'amistat.
Vale, doncs seran dos en un. Vale? Molt ràpid.
Vinga, va.
Les vuit muntanyes
del Paolo Cognetti.
Les vuit muntanyes del Paolo Cognetti i Cometas en el cielo del Khaled Hosseini.
Les vuit muntanyes
i Cometas en el cielo.
I Cometas en el cielo.
Mireu, són dos llibres fantàstics sobre dos amics nois, tant en un cas com en l'altre. Els vuit muntanyes, el Pietro i el Bruno, i el Cometas en el cielo, el Hassan i l'Amir. El Pietro i el Bruno són dos nens que es troben cada estiu quan el Pietro va estiuejar al Pirineu italià i viu el Bruno, que és fill d'un dels pastors d'aquestes muntanyes, no? Tenen una amistat preciosa quan són petits, però què passa quan es fan grans? Aquesta amistat perdurarà per sempre? Com seran capaços de mantenir-la? Podran mantenir-la? I com canviarà sobretot aquesta amistat quan es facin grans i el Pietro viatgi, pugi moltes altes muntanyes i torni i es retrobi amb el Bruno? Una novel·la fabulosa. A vegades les muntanyes més altes són les que tenim a casa, com el Bruno. Ens n'anem a voltar i a veure món i a pujar moltes muntanyes, però no ens adonem que les més importants que estan a casa, no? I estan amb el Bruno. A vegades els amics són casa, això és molt important, no? A vegades hi ha amics que són com tornar a casa, no? Tornes a casa. És una mica el que passa també amb el Hassan i l'Amir de Cometas en el cielo, dos amics que viuen a l'Afganistan de l'any 75, per tant l'Afganistan d'abans de totes les guerres, un Afganistan ple de color i de llum, són molt amics, però el Hassan és el fill de l'amo i l'Amir és el fill d'un dels criats de l'amo, i aquesta relació de poder, quan són nens no passarà res, però quan es van fent grans sí. També és una història de perdó i és una història de com l'amistat perdura malgrat tot, no? Si és bona, el Hassan i l'Amir mantindran aquesta amistat.
Esperem que el David, que ha sigut la persona que ens ha enviat aquesta nota d'àudio, que a més era tan mono que deia m'agradaria això, trobar literatura sobre amistat, perquè si trobo algun llibre que m'atrapi també m'agradaria regalar-li a algun amic meu. Estic segur que algun d'aquests li encaixa, i si no, com dèiem, tenim tota la llista completa al Twitter del programa. Marxarem amb una cançó que ja el títol és super evident sobre què va, perquè és With a Little Help from My Friends, amb una mica d'ajuda dels meus amics, perquè sense aquesta ajuda, com comentàvem, tampoc ens en sortim, que aquesta cançó és dels Beatles, de fet, la canta el Ringo Starr, i hem dit, home, ja que hi ha un cantant que ho fa millor que el Ringo, perquè el Ringo que es dediqui a la bateria, el Joe Cocker va fer una versió pel meu pare, una mica superiors, perquè no podrien mai... Els Beatles no es poden superar, però Joe Cocker va fer aquesta preciosa versió de With a Little Help from My Friends, i amb això tancarem avui l'episodi de l'amistat amb la Laura García de Book Life.
Gràcies. Quina, quina cançó més bonica, m'encanta.
És preciosa, i té una veu, el Joe Cocker?
Ai, sí.
Ara toca gaudir-la.
Vinga.
Fins la setmana vinent.
Adéu.
Adéu, Laura.
All the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. No me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al Molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. RAC1. Aquest dissabte el Girona juga a RAC1. A 2:15, Sevilla-Girona. Els de Mitchell volen aprofitar el mal moment del rival que ha començat la Lliga amb dues derrotes. Viu el partit des de mitja hora abans amb la narració de Miquel Agut i els comentaris de Xavi Puig, Jaume Molló, Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest dissabte, a partir de les 9, Sevilla-Girona. I per rematar-ho, tu diràs amb la prèvia del Villarreal-Barça fins a la 1 de la matinada. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som u. Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució.
Revolució Sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai.
Augmenta el desig.
I la revolució sexual arriba a RAC1
amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som u. Amb el suport de sexydream.es.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1,
Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som u. RAC més u presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde famosos años, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquilo,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu, home? Vine cap aquí!
No, deixa!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'una 100 anys.
Amb Marc Bala.
Va, que recuperarem un dels millors moments de la temporada de RAC1, del nou C, presentat per l'Anna Ballonesta, i aquesta secció que es diu Treball de Grau, que no podia ser de ningú més que de la Laura Grau. I parla de les generacions, xarxes, generacions i tecnologia.
Internet ara mateix és la gran agora que tenim per parlar doncs, dels grans temes de la humanitat, no? De la vida, de l'amor, del sexe, de la política, de l'estètica, i és allà on ens hem de posar tots d'acord. Llavors, per etiquetar d'alguna manera com són les intervencions de les diverses generacions a internet, hem començat a fer servir aquests adjectius, no? Els boomers, que serien doncs, això, els nascuts entre els anys 40 i 60, que van néixer en postguerra, però que després van viure tota l'adolescència i tota la joventut amb un creixement econòmic i un inici de la democràcia i tal. I després, doncs, els millennials, que són més els dels 80-90, serien els corresponents als seus fills, o els que ara actualment estan en plena adolescència i joventut, que són la generació Z, no? Hem sentit a parlar, sobretot, d'aquestes tres etiquetes.
Sí.
I tu, Anna, estàs una mica perduda, no?, entremig d'aquestes etiquetes.
Què vols dir, perduda?
Perquè, no, a veure, però anem a posar ordre. Tu de quin any ets,
Anna? Del 88.
Ah, no, encara. Ets prou millennial, no?
Què vols dir?
Vull dir, no, perquè ara parlava aquí fora.
Trobo que m'estàs tractant molt malament avui.
No, perdó, perdó. Ho parlava aquí fora amb l'Aleix Pariser, que és del 83, i clar, ell està a la generació X. Que m'interessa parlar d'aquesta generació perquè...
Ah, és a dir, que et pensaves que jo era més gran i que t'aniria bé per parlar de la generació X.
Exacte. O sigui, ara hem definit una mica els boomers, no? Llavors, a dins dels boomers, que són els que tenen aquesta idea, que ja està quedant una mica antiga, de la meritocràcia, de que si treballes molt aconseguiràs el que vulguis, perquè és el que ells van viure i és el que ens han anat inculcant els seus fills, doncs es van enfrontar directament amb els millennials al principi d'internet, que van ser els primers d'ocupar els fòrums públics, sí. I carregar a saco contra els boomers, no? Dient, nois, això que ens veu vendre és tot mentida, estem veient que a més ens estem menjant dues crisis, estem vivint molt pitjor que vosaltres, llavors internet va ser una mena de via expiatòria dels millennials cap als seus pares i cap a tot el que els hi havien dit, i atacant molts cops a gent anònima, que no sabem qui són, però yeah. Que els hi estàs dient el que els hi diries als teus pares, però sense que siguin ells directament, que això va molt bé perquè et quedes a gust i no has d'enfrontar-te a la discussió familiar de sobre taula i ja estàs descarregat, no? Llavors, també, ràpidament, els boomers, quan van començar a dominar els codis d'internet, i molts amb el temps lliure que tenen, que ja estan prejubilats o jubilats,
i tant.
Van decidir doncs, carregar també contra els millennials, dient que érem uns nens consentits i que veiem què ens pensàvem que era la vida, que si tot serien flors i violes o què. Llavors, el que et deia de la generació Z, i de la generació X... Qui són aquestes persones? Per què no se'n parla mai de generació X?
Explica'm-ho tu. No, perquè... Endavant, Laura. Va,
doncs és una generació que li és igual tot. I ja comencen a olorar que les coses no van tan bé, però ells els hi va tocar una mica la loteria. O sigui, ells van tenir la sort de que doncs, van poder estudiar, cosa que els seus pares molts no havien pogut fer, sí. No tenien encara el Pla Bolonya, que això també a nosaltres ens ha tocat bastant els nassos, tenien aquelles diplomatures que només eren 3 anys.
Sí.
Per tant, van tenir les coses força fàcils i a més van entrar just al moment en què encara es podia aconseguir una feina estable relativament aviat. Llavors, clar, aquesta gent li és absolutament igual el que diguem a internet. Ells estan treballant amb els seus fills a casa, sense intervenir gaire en tots aquests debats que tenim entre boomers i millennials, i no es posicionen i no s'autodefineixen. Llavors, què passarà amb aquesta gent? Ja avui vaig a fer una mica de pitonissa.
Ah, això ja t'agrada, tu.
M'encanta. No, que jo entenc aquesta postura, no, de dir, nosaltres ara mateix això no ho necessitem, hem pogut aconseguir feina sense entrar una mica en aquesta dinàmica tòxica d'haver-te de posicionar molt bé les xarxes socials, perquè si no, no ets tan desitjable per una empresa, etc. Però què passa? Que aquesta gent encara els hi queda molt temps per jubilar-se, vull dir que encara els hi queden perfectament 20 anys o 15. Llavors, són els que ara mateix són els nostres jefes, majoritàriament, no? Són els que porten les empreses més grans, i estan començant a veure que s'han de digitalitzar, i que tot això que els hi havia sigut igual fins ara, ja no els hi pot ser tan igual, perquè el món segueix i ells s'hauran de modernitzar. Llavors, és aquest tipus de gent que ara mateix ens està dient, volem apostar pel contingut digital, i després els hi dius, doncs obre't un perfil a Instagram, i et diuen, com es fa? El que també es nota molt és en els llenguatges d'internet la diferència que hi ha entre generacions, no? Per exemple, el WhatsApp sortia molt fa poc una mena de gag, de debat a les xarxes socials sobre que, per exemple, OK, la paraula O, que
era ser molt borde, no?
Clar, no vol dir el mateix per mi que per la meva mare. A la meva mare li dic, vindré a dinar, i em diu OK. I jo entenc que ja està, ja ho ha rebut, no passa res. Però clar, si una amiga meva li dic, no sé, et sembla bé demà anar a sopar? Si em diu OK, uf, jo em preocupo, jo la truco i li dic, tia, sí, tens algun problema?
O t'he agafat en un mal moment, o què està passant, no?
Igual que acabar les frases amb un punt. Què? Vull dir, què hem de fer amb la gent que segueix acabant les frases amb un punt? No sé, és com una cosa excessivament formal que sembla com borde i rància i no et convida gens a intentar apropar-te a aquella persona, no? I ja per últim, una cosa que em fa molta gràcia dels boomers i dels X és canviar aquestes fotos de bon dia i una sortida del sol, no? Una papallona, no? Una planta, bona nit. Acaben totes les frases amb punts suspensius, nois, què us passa? Vull dir, jo al final llegeixo aquelles frases com mentalment les llegeixo així. Hola, com estàs? Però vaja, que sembla ser que de moment poques generacions se salven a les xarxes socials d'una bona valoració, però encara n'hi ha una que és la reina d'internet, molt difícil de destronar actualment i que té tots els aplaudiments. Generació Z, Centennials, Zennials, jo la veritat és que ja no sé com referir-me a aquesta gent, però jo crec que tothom entén més o menys que són els nascuts a partir del voltant dels 2000 fins al 2010. Uh-huh. Per tant, gent que ara ja està començant a espavilar-se, a fer la majoria d'edat, a començar a entrar al món laboral.
Tu de quin any ets, Laura, que no t'ho he preguntat, tu m'has preguntat a mi.
Del 95, i jo t'ho explicaré després, però hi ha un concepte que és expressament fet per nosaltres, que és Zillennial.
Els del 95?
95-94, que estem al mig. O sigui, no som ni millennials del tot.
Que veus una mica d'aquí i una mica d'allà.
Sí, perquè ara t'explicaré més o menys com es defineixen els Zennials. Són gent que van créixer ja amb les seves fotos de petits publicades al Facebook dels seus pares, per tant, sí, era digital des de ben aviat. I llavors això es nota molt en la seva actitud d'anar per la vida. Vull dir, així com els Millennials vam ser molt ploramiques de, hòstia, quin món ens heu deixat, a més, ara amb tot això d'internet estem una mica descol·locats perquè res funciona com ens havíeu explicat els grans. I en canvi ells ja tenen molt domini de la situació, saben perfectament què volen els adults d'ells, perquè encara han anat a una escola més o menys poc digitalitzada, encara segur que han escrit redaccions, sí, han fet exàmens, i en canvi han sigut molt autodidactes en tot lo digital. Llavors, aquesta gent va amb una superioritat moral per la vida i una autoestima que ja m'agradaria a mi tenir-la. Vull dir, clar, jo quan tenia 14-15 anys, el que em deia un adult anava a missa i jo no m'atrevia a qüestionar-lo ni em sentia millor que ell en cap àmbit. En canvi, ells saben que sempre tenen la carta de que la tecnologia la dominaran molt més que els adults del seu voltant. I jo crec que això els fa sentir-se molt més segurs de si mateixos i disparar una mica contra tot qui.
Jo sempre que veig gent, però d'aquesta edat, amb aquesta actitud, que és normal, perquè tots a la nostra edat ens hem cregut d'aquesta manera, però sempre penso, ja us arribarà, ja. És a dir, no sereu, sí, no sereu sempre els últims. Vull dir que ja en venen uns altres per sota.
En vindran.
Ja patireu el que hem patit els altres.
Total, però en canvi sí que tenen coses força xules per presumir, com per exemple que han sigut els primers beneficiats d'aquesta democratització que hem viscut a internet del talent, no? Uh-huh. O sigui, el trencar amb la meritocràcia i dir m'obro el meu compte d'Instagram o de TikTok amb la meva cosa, tant si soc cantant, com ballarí, com escriptor, com pintor, pastisser, i hi ha gent que ha obert una carrera professional estable, sí, i sòlida a partir d'allà. Llavors, clar, els tios tenen motius per anar de triomfadors per la vida. Ara bé, el que no acabo d'entendre, com a mig millennial, mig zenial, és aquest odi injustificat cap als millennials directament. Vull dir, no ataquen els seus pares com fèiem nosaltres amb els boomers, no? Sinó que ens ataquen els de sobre. Per què? Doncs perquè som l'altra generació, l'altra única generació que ha viscut amb internet i que entén els codis d'internet. Llavors, això els sembla superdivertit, perquè som la primera generació que ha envellit a internet. Vull dir, sí, que realment hem començat a perdre pistonada de coses que abans en teníem. I, per exemple, hem començat a riure's d'una cosa que m'ha impactat moltíssim, perquè jo la faig,
ai,
que és la pausa millennial. Que es veu que són aquests 4 segons... No, és que tu segur que també ho fas. Si ho faig jo, segur que tu també. Que és, quan comencem a gravar-nos en vídeo... clar, nosaltres apretem el play i estem acostumats, potser de quan érem més petits, que les càmeres doncs triguen un segon o dos a carregar el vídeo, sí, no? Perquè tu puguis parlar i no et quedi tallat. Doncs tots fem que apretem el botó, ens esperem 2 segons mirant a càmera i comencem a parlar. I d'això ells en diuen pausa millennial, perquè realment ens delata molt que hem viscut en una època en què no tot era tan ràpid i en canvi ells saben perfectament que a la que apretin el rec ja podem començar ja a parlar. Vull dir, tot és molt ràpid.
No em deu passar perquè no em gravo gaire vídeos, Laura.
Segur que t'ha passat, jo que sé, o amb un àudio, per exemple, també existeix allà, no? Amb un àudio de WhatsApp que apretes el botó, t'esperes que comenci a córrer el tema i llavors comences a parlar. I és divertit perquè si entreu a TikTok veureu moltíssims exemples, doncs, de celebrities que ja comencen a tenir una edat, la Taylor Swift, la Selena Gomez, aquestes icones que nosaltres teníem de petites que fan exactament el mateix que fem nosaltres. I a part d'això de la cosa millennial, m'ha impactat força que hi ha altres coses que ells consideren símptoma d'un millennial, no? O sigui, ens identifiquen per altres coses.
A veure,
coses.
M'agrada això.
Per exemple, fer-se una selfie col·locant la càmera per sobre dels ulls. És veritat que es va posar molt de moda en el moment de l'auge dels selfies.
Ah, sí, és veritat.
Fer-se la selfie des de dalt, i això ja es considera antic. Per tant, deixem de fer-ho tots, perquè ja se'ns veu cara que som vells. Després, també el tema de posar cares i fer ullets a càmera i posar-se filtres amb el filtre de gos aquell del principi d'Instagram i tot això, també ha passat moltíssim, se'ns veu a la cara que hem nascut als anys 90. O també, per exemple, fer jocs de paraules als peus de foto. Tu fas cara de ser d'aquestes, Anna.
Ui, no, gens.
Res de jocs de paraules.
Ho diu la gent que fa jocs de paraules.
No et pillaran per aquí, però sí,
no
també m'ha semblat
no
un tema.
Trobo que m'estàs posant moltes etiquetes i molts estereotips avui, eh?
Bueno, perdó, tu, jo havia de venir una mica... aquí,
no, com
a
sempre vens tu, lluitadora, aquí una miqueta amb el ganivet.
Llavors, una altra cosa que també m'ha impactat de símptomes dels millennials. Ordenar la bio d'Instagram, allò, aquella descripció que hi ha, en, sí, forma de llista. Allò que molta gent fa de primer posar de què treballa, després de què he estudiat, després on ha anat d'Erasmus, després, sí, on viu. Allò es veu que ara també és molt de millennial i de vell i que la gent...
Doncs mira, jo tampoc ho faig.
Nena, però si al final resulta que seràs alfa, que són aquests que pugen ara, del 2010.
Exacte, sí, deu ser això. No, però escolta'm, que t'anava a dir, que abans deies no, que això no es pot fer perquè llavors es nota molt que has nascut als 90. Bueno, tampoc passa res, vull dir, hem nascut quan hem nascut.
No,
és a dir,
sí, sí,
que sí, que hi ha moments per tot i que pots voler-te fer una mica el jove o el modern, però al final hem nascut quan hem nascut i tenim l'edat que tenim i ja està, i acceptar-ho també està bé.
No, vinc a dir això, al final, vull dir, també seria la importància que té, perquè fins i tot els de la generació Z han intentat confrontar-se amb nosaltres a través dels pentinats. A mi també m'ha impactat molt un titular que he vist que deia que la ratlla del cabell al lateral és de millennials i de boomers, però que si la portes al mig ets de la generació Z. I realment, si mires les noies de la generació Z, celebrities actuals com la Zendaya, com la Hunter, sí, Schafer d'Euphoria, aquestes actrius, sí, o la Billie Eilish, porten la ratlla al mig. Vull dir que sí que realment és una tendència seva i nosaltres ens estem quedant una mica...
Com porto la ratlla jo, Laura?
Crec que ni al mig ni al lateral.
Escolta, està com... absolutament centrada en el meu nas. Està al mig.
Tu creus que està al mig?
Home, i tant, per favor. Escolta,
sí, mira compro, que em trec els cascos. És que com que ho porta serrell no s'acaba de veure.
Sí, sí que s'acaba de veure, que me la faig amb el raspall pujant així pel nas i em faig la ratlla recta al mig.
No, doncs nena, ets moderníssim. Aviam si al final ens estàs mentint
avui,
a tots.
Eh?
I tens 16 anys o 17, no?
Mira...
Després, una altra cosa que també m'impacta a nivell de xarxes socials és com cada generació d'aquestes dues últimes expressa les seves emocions. Perquè és veritat que els millennials ens vam haver de contenir molt al principi perquè se'ns va llançar molt el missatge de vigileu, a internet tot queda, no es pot esborrar, és molt difícil, després poder amagar una cosa que has penjat doncs una mica comprometedora. I crec que tots hem anat molt amb la correcció política, intentar de dir les coses bé i fer-ho de bones maneres. Mm-hmm. En canvi, els millennials estan pujant d'una manera... Ara no em vull posar jo boomer, literalment, a dir que el jovent, que mal educat i tal. Però és veritat que els està sudant olímpicament el tema de la petjada digital. Vull dir, veus nens de 13 a 14 anys amb nom i cognom a xarxes socials insultant a persones per internet, no? Vull dir que ells realment ja estan veient que això no aturarem i que ara no els servirà de res contenir-se ni a la vida ni a internet. Llavors hi ha com aquesta mena de romantització de la ràbia, fins i tot, no? Yeah. Que hi ha molta, com molt mal ambient a vegades en segons quins cercles zènials, perquè ells ho expressen d'aquesta manera i és contrastant amb els millennials, que hem sigut sempre molt correctes. I després això que et deia, els zillennials, que som els que estem allà entremig...
Heu necessitat trobar el vostre raconet, no?, diferencial.
És que, clar, jo no m'identifico ni amb els millennials del tot ni amb els zetes del tot, perquè és veritat que he nascut en un context de crisi i això, però quan ja he anat a començar a treballar la meva vida laboral, ja no estàvem a la crisi del 2008. Mm. I he tingut oportunitats, per exemple, gràcies al meu coneixement digital, com també en tindran els zènials. I, en canvi, també, però, comparteixo tota la lluita política dels millennials i entenc el seu patiment i entenc la seva frustració amb tot el que ens han dit els nostres pares.
Llavors... És que en això sí que et dono la raó, perquè és veritat que els que un nascut a mitjans dels 90, més o menys, és veritat que hi va haver una expansió, per exemple, d'internet, hi va haver un canvi molt gran en aquells anys, no? És a dir, els anys anteriors sí que s'anaven produint canvis, però eren molt més progressius o molt més lents.
Sí.
En canvi, en aquells anys és com, brum, de cop canvia. L'altra setmana que amb el Jordi Garrigós repassàvem filtracions de cançons, que clar, dèiem, el 93, que es filtrés un disc, era molt complicat, però el 99 les xarxes ja funcionaven d'una altra manera totalment diferent.
I ens els descarregàvem il·legalment.
Exacte.
I aquestes coses. Per tant, els que vam viure aquest boom encara estem amb un peu a cada banda i ens podem beneficiar una mica de tot. Ara, què passarà amb els Alfa, que són els nascuts del 2010, quan arribin a la majoria d'edat? Doncs és tot un misteri, jo tinc ganes de saber-ho, la veritat.
Doncs, en fi, haurem de tenir una mica de paciència per esbrinar-ho. Laura Grau, moltes gràcies per aquest repàs a totes les generacions i per fer-me sentir una miqueta més jove.
Doncs he d'admetre que moltes d'aquestes coses jo les faig. Per tant, sóc un boomer d'actitud.
Exacte, jo crec que també. I pensava que no, que era millennial, que és el que em tocaria. Però
aquest
no.
Correspon, no?
Sí, però no, perquè jo també ric molt amb emoticones aquestes que ploren de riure, per exemple.
Que parlant de riure...
I no hi vull renunciar, eh?
Clar
és que
sí.
jo no vull fer una altra cosa.
Cadascú té el seu estil. Parlant de riure, tu com rius quan escrius al WhatsApp? Ja-ja-ja? Je-je-je? Amb jota? Amb bac? Aquest és un tema que també em preocupa, eh?
A veure, en català, amb bac.
Amb bac i amb quina vocal?
Amb ba.
O sigui que rius, ha-ha-ha-ha-ha.
Sí.
Jo no
és que
sé,
em fa una miqueta de ràbia el je-je-je, per exemple.
Ja. Yeah. Jo de vegades, si soc una mica trapella, poso h-i-h-i. Hi-hi-hi. Saps? Com per...
La h-i-h-i seria hi-hi i prou.
Sí, però ja m'has entès. No cal filar tan prim. Mira, els que també deuen ser bastant... Anava a dir millennials, no? Ja els toca generació Z.
Sí.
Són els Figaflaues i Venus, uns talentarros del panorama català. Amb aquesta cançó crec que podem posar punt final al programa d'avui. Sembla bé?
Fantàstic.
Doncs marxem i us diem fins demà divendres. Una abraçada i moltes gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
Passigam per si estic somiant els teus llavis amunt i avall. Et miro i sembla com abans.
Et miro i sembla com abans.
Diferents guions, però som nosaltres.
I no espero de tu una sola paraula. Em mato saber com penses a vegades. I ara que estàs tan vint il·luminat, voldré saber que tu guanyes. I no
necessito un mes.
Vull que valoris les tardes.
de 200. Vull que trobem unes eines per cuinar-nos a foc lent. Jo que veig tota presència, jo que veig tot a 200. Vull que trobem unes eines per cuidar-nos amb el temps.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.